Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Amb Jaume Molló.
Bona nit, són 2:15. Benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 17 d'agost del 2023, el dia que Ronald Araújo s'ha tornat a lesionar. Una altra lesió muscular per l'uruguaià. Una altra baixa en defensa que hem d'afegir a Íñigo Martínez, encara recuperant-se de la fascitis plantar, i a Marcos Alonso, que no està inscrit. Ara mateix, Xavi Hernández té 4 jugadors disponibles per ocupar 3 posicions, lateral dret i els dos centrals, pel partit de diumenge contra el Cádiz. D'aquí uns minuts, amb la Marta Ramon, més detalls de si hi haurà nous inscrits o no abans de diumenge. Avui Joan Laporta ha presentat al vestidor del Barça el nou director esportiu del club, Deco. Continuarem parlant del moviment que va anunciar ahir el club, és a dir, l'arribada de Deco, o vaja, la funció ja definitiva de Deco com a director esportiu en plens poders, com a capo de la direcció esportiva, i el comiat de Mateu Alemany un cop s'acabi aquest mercat d'estiu. Ho farem en tertúlia, avui amb en Joan Puquí, la Marta Corredera i en Marc Fuster. També farem un truc a Cádiz per saber com està l'equip de Sergio González a 3 dies de visitar el Barça a Montjuïc. Serà el segon partit, com ens deia aquest migdia l'Oriol Jové, segon partit de la història de la Lliga en què el Barça actuarà com a local a la muntanya màgica. El primer va ser l'any 1929. Ha plogut una mica. L'Espanyol ha anunciat avui que és el club amb més abonats de Catalunya. Una veritat irrefutable que ha de ser un orgull pels seguidors pericos en una temporada complicada, com ho són totes a la segona divisió, i a més amb la pressió d'haver de tornar a primera. Al mateix temps, una xifra, aquesta xifra superior als 21.000 abonats, que hauria de fer reflexionar la Junta de Laporta sobre la seva política d'abonaments en el trasllat a Montjuïc. El Girona, per cert, també ha anunciat una xifra rècord d'abonats, fregant els 10.000, concretament 9.700. Un 99% dels abonats han renovat el seu seient i s'han tramitat 400 altes noves. Tot això l'endemà que el City guanyés la Supercopa d'Europa. I, lògicament, l'equip de Manchester domina els nominats a millor jugador de l'any a Europa, els premis que la UEFA atorga el dia del sorteig de la fase de grups de la Champions, que serà el dijous 31 d'agost a Monte Carlo. De Bruyne, Haaland i Messi, pel Mundial, són els tres candidats a millor futbolista. L'argentí ha parlat aquesta nit. L'escoltarem al tram final del programa i trucarem al nostre home a Miami, Nacho García. Pel que fa al millor entrenador de la temporada passada, hi opten Pep Guardiola, Simone Inzaghi i Luciano Spalletti. Avui amb en Quim Salvador posarem la lupa a la trajectòria de Guardiola a les banquetes, ara que ja és el segon entrenador de la història amb més títols, només superat per Sir Alex Ferguson. El Madrid avui han operat Thibaut Courtois i Eder Militao de les seves lesions al genoll, que els mantindrà més de mig any lluny dels terrenys de joc. Pel que fa al Mercato, quins moviments destacats tenim del dia, Pau García?
Doncs que Yassine Bonu es convertirà en jugador de l'Al Hilal en les properes hores. El fins ara porter del Sevilla ja no va tornar a Espanya amb l'equip després de jugar la Supercopa Europea. A la resta de la Lliga, pocs moviments avui. L'equip més actiu ha estat el Rayo Vallecano, que ha firmat dues incorporacions, el davanter Sergio Camello, provinent de l'Atlètic de Madrid, i l'extrem Jorge de Frutos, provinent del Llevant. El Girona, per la seva banda, s'ha dit el davanter de 21 anys, Pau Víctor, al Barça Atlètic per aquesta temporada. És la segona sessió que encadena el català després d'haver estat al Sabadell l'última. A Anglaterra, la notícia principal del mercat ha estat un fitxatge frustrat. Es tracta del davanter Michael Olise, que ha renovat amb el Crystal Palace després de que el Chelsea, que ve de fer el fitxatge més car de la història de la Premier, hagués fet 40 milions en un moviment que es donava per fet. A Alemanya, l'Union Berlin, equip de Champions aquest any, ha fitxat el davanter Kevin Volland del Mónaco per 4 milions d'euros.
Tot això pel que fa al Mercato. També hem estat pendents d'aquesta nit del partit del Santa Coloma andorrà a la prèvia de la Conference League, al camp de la Zeta Almarc. S'ha acabat ja el partit, Pau?
Doncs ara t'ho diré. Està al descompte ara mateix i el resultat és desfavorable pels andorrans, que estan perdent per 2-0. El guanyador d'aquest partit, que tot apunta que serà la Zeta si no hi ha un miracle molt gran, es classificarà per l'última ronda prèvia de la Conference. Altres equips destacats que han passat en aquesta última ronda són el Victoria Pilsen, la Puel de Nicòsia, el Legia de Varsovia, el Dinamo de Kiev, el Ferencváros, el Bruges de Ferran Jutglà, que serà el rival de l'Osasuna, el PAOK i el Besiktas. I també teníem avui la classificació de l'Europa League, que n'hem de destacar les victòries del Xèrif de Tiraspol, l'Olympiakos, el Ludogorets i l'Eslàvia de Praga.
Això és el més destacat pel que fa a la jornada europea. Tots aquests equips passen ja a l'última eliminatòria prèvia. Tot plegat a la prèvia de la segona jornada de la primera divisió masculina de futbol, que arrenca demà amb un Mallorca-Vila-Real i un València a les Palmes. Atenció, perquè escoltarem aquesta nit les queixes diverses que han fet avui tres dels quatre entrenadors que tenen partit demà. A Tebas avui li han xiulat les orelles. Parlant de Tebas, la Liga ha anunciat avui un acord estratègic amb l'Aràbia Saudita per 15 anys de durada amb l'objectiu de fer promoció del país àrab. Visit Saudi serà el nou patrocinador global de la Liga. Del paper de la dona aràbia i dels drets humans no hi busqueu cap referència al comunicat de la Liga, perquè, lògicament, no hi és. El millor de tot és que Tebas va criticar durament a la Federació Espanyola quan va portar la Supercopa a Aràbia. Textualment, Aràbia no és lugar idóneo por los derechos humanos y la piratería. La Maroteca no perdona, amic Javier. Al final, en Rubi i tu no sou tan diferents. La pela és la pela, vingui d'on vingui. A segona divisió, demà a les 7, l'Andorra rep el Cartagena en partit de la segona jornada. I atenció, perquè a la sala de premsa avui hem escoltat el tècnic bas de l'Andorra, Eder Sarabia.
Molt bona, molt bona. Estem treballant molt bé. Encara falta l'entrenament d'avui, però con molta il·lusió, molt bona energia, estem tots preparats, m'estan parlant que...
Com deia el compte de Twitter de l'Andorra, Eder Sarabia, clar i català. Enhorabona i gràcies per fer l'esforç, Eder. Continua el compte enrere per la final del Mundial Femení de Futbol.
Falten 3 dies.
I avui hem escoltat un dels puntals de la selecció espanyola i del Barça, i tant a bon matí, abans de la gran final de diumenge a les 12 del migdia a Espanya-Anglaterra, que viurem a RAC1 des d'un quart d'hora abans. Més enllà del futbol, aquesta nit la selecció espanyola de bàsquet està jugant el penúltim amistós abans del Mundial contra Canadà, Pau.
Sí, ara mateix estem amb el partit del tercer quart i hi ha un temps mort, i el resultat és de 48-42. Està guanyant la selecció espanyola en un partit en el que els blaugrana Vilian Hernán Gómez i Joel Parra han estat titulars. Després d'aquest partit només quedarà l'últim amistós, que serà el dissabte contra la República Dominicana.
A aquesta hora també estem pendents del partit, està sent un molt bon partit, de Carlos Alcaraz del Masters 1000 de Cincinnati. Mònica Aguilar.
Sí, tenim en joc el segon set, el tenista murcià, que acaba de signar el 6-5, per tant, té molt a prop aquest passi pels quarts de final. Recordem que Carlos Alcaraz s'ha imposat al primer set al tiebreak i ara mateix, contra l'estatunidenc Tommy Paul, està guanyant el segon per 6-5, per tant, ho seguirem de prop. Abans, però, l'alemany Zverev ha avançat de ronda després d'eliminar el número 3 del món, Medvedev, i als quarts s'enfrontarà al francès Manarino, que ha passat d'eliminar eliminatòria. D'altra banda, el quadre femení, l'actual número 1 del món, és Swiatek, ha hagut de remuntar el primer set contra la xinesa Zheng. Finalment s'ha classificat pels quarts amb una victòria en 3 sets per 3-6 i un doble 6-1.
En futbol sala, a veure com acaba aquest partit d'Alcaraz. En futbol sala, demà estarem pendents de les proves que li faran un dels puntals del Barça, Ferrao, que es pot haver lesionat de gravetat. Tot això a poques hores que arrenqui el Gran Premi d'Àustria de MotoGP. En tirarem la prèvia aquesta nit amb en Quim Salvador. I acabem amb ciclisme. Victòria d'etapa per Primoz Roglic i lideratge a la Volta a Burgos, mentre que Matías Esquilmose ha guanyat l'etapa del Tour de Dinamarca i és el nou líder de la General. Ui, l'ordinador ha dit que... Ara, l'ordinador ha dit que prou. Passen 9 minuts de 11:15. Podem tirar la publi? Sí? Doncs res, una mínima pausa i de seguida parlem de la lesió de Ronald Araujo.
Tu diràs, amb Jaume Molló. El 5 de desembre és el Dia Internacional del Ninja. I un 5 de desembre vaig conèixer la meva dona. Va ser inolvidable. Acabàvem de golejar el nostre màxim rival.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i marca't un hat-trick de dispositius Samsung. Smart TV, smartphone i tauleta des de només 9 euros al mes. Informa-te'n a la teva botiga Movistar.
Benvolgut multireformista. A Obramat revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
RAC 1. Aquest diumenge és Superdiumenge RAC 1 amb els partits del Barça i el Girona. A 7:45, Barça-Cadis. Estrena Montjuïc de l'equip de Xavi Hernández a la Lliga. Viu el partit des d'una hora abans amb Joan Maria Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC 1. I a les 7, pendents del Girona-Getafe. Primer partit a Montilivi de la temporada amb Miquel Agut i tota la tropa. Aquest diumenge, festival de 7 hores d'esports a RAC 1. A partir de les 6, Superesports. Barça, Girona i, per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
Tu diràs amb Jaume Muñoz.
Falten 4 minuts per 3:15, t'ho dirà RAC 1. Hola, Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Ben tornada a la ràdio.
Gràcies.
Que feia molts dies que no et tenia aquí al costat.
La notícia és que no m'he perdut venint cap a la ràdio. No se m'havia oblidat la contrasenya de l'ordinador.
Doncs això, mira, és notícia.
Això és extraordinari.
Perquè sé més d'un que li ha passat aquest estiu al tornar de vacances. No va ser el meu cas. Perquè la vaig canviar poc abans de tornar.
Veus?
Llavors ho la tenia fresca. Hola, Marta Corredera, bona nit.
Bona nit, què tal?
Puja't un palet al micro, sí. I ara et sentirem millor.
Aquí ho tenim.
Què tal, Marta?
Bé, molt bé, vosaltres?
Molt bé, tenim la selecció espanyola a la final.
Increïble, sí. Vamos, algo que...
Ha anat de menys a més, l'equip.
Totalment. Va començar amb molts dubtes i sobretot venien amb moltes dubtes a aquest Mundial i, ostres, és algo increïble el que han fet.
Què t'ha agradat més del que has vist en aquestes últimes rondes, perquè clar, després de Japó era dubtes, Suïssa va ser allò no sé si és el punt d'inflexió, creus, però la veritat és que contra Països Baixos i Suècia hem vist un altre nivell, no?
Sí, jo crec que Japó va ser el punt d'inflexió. També Jorge Vilda el següent partit va ficar 5 canvis de l'equip titular. Les jugadores jo crec que a partir d'allà van fer borrón i cuenta nueva, no? A mi el que més m'agrada d'aquesta selecció és la mentalitat, no? Jo crec que han madurat molt mentalment, que han fet una passa endavant, que les experiències que han viscut, tot lo malament també que ho han passat aquest any, que ja ho hem parlat aquí,
sí,
les ha servit molt, i que aquesta maduresa està sent el que els estàs fent, doncs el que està servint per arribar on han arribat.
Després en parlarem més en profunditat. També escoltarem l'Aitana Bonmatí, que avui ha atès els mitjans a 3 dies d'aquesta final, d'aquest Espanya-Anglaterra, que és un rival, ara m'ho deia abans de començar durant la pausa, vaja, la Marta Corredera, que és un rival dur, és el campió d'Europa. Vull dir, aquí, en una final del Mundial, òbviament, no hi pot haver rival fàcil. Hola, Marc Fuster, bona nit.
Bona nit.
De seguida s'incorpora també en Joan Puquí, també sorprès per aquest... sobretot, dic, no per la qualitat de la jugadora, sinó per venir d'on venia la selecció espanyola i que hagi arribat a la final, amb tot l'enrenou de Vilda, amb les skins... Amb...
És que vam compartir tertúlia amb la Marta just el dia de la derrota de Japó i
sí,
semblava una catàstrofe.
Sí, és veritat.
Li trobàvem símils amb la selecció espanyola masculina.
És veritat.
Just després de la fase de grups, i realment és veritat, aquesta línia ascendent que ha tingut l'equip, la sensació de que s'ha anat posant per sobre totes les adversitats. I la veritat és que sorprès, però a la vegada content, perquè realment és un grup de jugadores que crec que s'ho mereix. Després podríem entrar a pensar de si falten o no falten,
sí.
Però crec que a hores d'ara, a les portes de la final, no podem estar en aquests temes, i realment sorprès, i coincideixo amb la Marta, realment és una línia ascendent, i les semifinals que van fer són... jo crec que superiors, tot i que al final és una semifinal, però van tenir punts on potser sí que Suècia va ser una mica superior, però en el còmput global entendrem tots que hagués sigut injust que Espanya s'hagués quedat fora.
Doncs després, recordo, diumenge RAC1, aquesta final Espanya-Anglaterra, el partit és a les 12 del migdia, el diumenge des d'un quart d'hora abans, amb la Laia Coll, amb en Gerard Ballera, amb en Xavi Puig, amb el nostre enviat especial al Mundial, l'Aleix Graell, doncs us explicarem aquesta final, també amb la Marina Garrido. Sabia que em deixava algú? La Marina, sí, també i Sara també s'apunta a la festa a aquest partit. Esperem que sí, que sigui una festa i acabi amb la victòria de la selecció espanyola, d'aquestes jugadores, la majoria d'elles blaugranes. El Barça masculí no tenim avui bones notícies, Marta. S'ha lesionat Araujo i plou sobre mullat. Bé, primer centrant-nos en la lesió d'avui, un mes de baixa.
Sí, això és el que s'apunta. S'ha lesionat el bíceps femoral de la cuixa esquerra i tot i que el club no ha facilitat el temps de baixa, tot apunta això, que Araujo ja no reapareixerà fins després de l'aturada de seleccions del cap de setmana del 9 i el 10 de setembre. Si no retalla tempos en la seva recuperació, l'uruguaià es perdrà. El Barça Cádiz de aquest diumenge a 7:45, el Villarreal Barça de diumenge 27 d'agost a 6:15 i l'Osasuna Barça de diumenge 3 de setembre. Després ja arribarà l'aturada FIFA del cap de setmana del 9 i el 10 de setembre i per tant el retorn seria a Montjuïc el cap de setmana del 16 i 17 de setembre contra el Betis. Aquesta mateixa lesió, recordem-ho, se la va fer ja al novembre del 2020 i aleshores va estar gairebé un mes de baixa. Xavi perd un central, però aviat en podria guanyar un altre perquè Íñigo Martínez avui ha fet per fi part de la feina amb el grup. El Basc és l'únic dels fitxatges d'aquesta temporada que encara no ha debutat amb el Barça i tot i que la seva presentació va ser la primera de la temporada, encara no havia pogut exercitar-se amb els seus companys per la fascitis plantar que anava arrossegant. En el retorn a la feina de l'equip, ahir dimecres ja se'l va veure a la gespa del camp Tito Vilanova. De tota manera, doncs encara no se l'havia vist amb el grup i avui doncs és almenys una nota positiva per Xavi. De tota manera, i a l'espera de rebre l'alta mèdica, Íñigo també espera poder ser inscrit a la Lliga, igual com Iñaki Peña i Marcos Alonso.
I hi haurà algun inscrit abans de diumenge per pal·liar aquesta nova baixa en defensa, com és la d'Araujo, Marta?
Ara mateix pinta que no, perquè pel que ens diuen fons del club no sembla que s'hagi d'accelerar amb les inscripcions de cada diumenge, perquè després de l'avançament dels primers 20 milions de Libro Football Finance, aquesta, entre cometes, repalanca, no s'està accelerant amb l'arribada dels 40 restants, que han d'arribar, això sí, amb el 31 d'agost com a topall de l'acord. Per tant, diguem que el contratemps d'Araujo no ha variat, diguem, els ritmes en què els milions han d'entrar i s'ha de poder desencallar tot.
Ara ho parlem perquè ho comentava a l'inici, per tres posicions, lateral dret i els dos centrals, Xavi té quatre jugadors, hores d'ara, per tant, tampoc és que vagi molt surat al Barça, però com ens diu la Marta, no sembla que s'hagin d'inscriure cap dels... Bé, Íñigo igualment no arribaria per lesió, però en aquest cas Marcos Alonso doncs no serà inscrit segurament abans de diumenge. Anem a repassar l'historial de lesions d'Araujo, que n'ha tingut unes quantes des del seu salt definitiu al primer equip, Marta.
Sí, són 12 lesions, 10 d'elles musculars, la Uf. Més greu... Sí, sí, estem parlant, això sí, del seu salt definitiu al primer equip, 12 lesions, 10 d'elles, com diem, musculars. La més greu va ser la temporada passada, en què va perdre's 12 partits en un tram clau de la temporada, la disputa de la fase de grups de la Champions, aleshores va tenir una avulsió del tendó de l'adductor llarg de la cuixa dreta. La temporada passada és de les 3 que ha completat fins ara com a jugador del primer equip, la que ha estat de baixa durant més temps. També va perdre 4 partits al tram final de la temporada per molèsties al bastó de la cama dreta i sense afectació pel Barça va perdre's l'aturada del març amb la seva selecció per una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra. En total va perdre's 16 partits per lesió, 2 per sanció i un no va ser convocat contra el Ceuta a la Copa. La temporada 21-22 va tenir 4 baixes per lesió i es va perdre 8 partits. 2 de les baixes per lesió però no van tenir res a veure amb l'apartat muscular. Recordem una fractura als metacarpians de la mà dreta, una operació ràpida, una setmana de baixa, després va jugar amb aquella mena de protecció, d'aquell embenatge, i també va tenir una commoció al cap. I la 20-21, la primera a l'elit, va perdre-se'n 15, molt a prop del 16 del curs passat. Aquella temporada va tenir 4 lesions.
És a dir, que estem parlant de 10 lesions musculars en 3 temporades.
Sí.
20-21, 21-22, 22-23 i ara estem a l'inici de la 23-24.
Amb l'aturada pel Mundial de la temporada passada, que sí. Això fa que es perdés menys partits.
Sí, sí, sí. Això s'ha de subratllar, recordem tot el colabrot que vam viure
amb Araujo
a Qatar. anant al Mundial, sí, sí. Amb els uruguaians dient que podria jugar abans d'hora, des d'aquí els serveis mèdics posant-se les mans al cap, amb una mica de conflicte, entre cometes, sí, conflicte diplomàtic entre sí, sí, la selecció sí. uruguaiana i el club blaugrana.
Marta Corredera, les lesions són mala peça al taler, però quan hi ha tantes de consecutives musculars, entenc que pel futbolista ha de ser molt, molt frustrant, independentment de la importància que, vull dir, que això va en paral·lel, que té per l'equip Araujo, no?
Sí, sobretot mentalment. Jo crec que al jugador això li pesa molt, no? Jo tinc companyes, personalment he tingut la sort de no lesionar-me gairebé a la meva carrera, i això jo crec que molt poca gent ho pot dir. Tinc companyes que són propenses, això jo crec que genèticament, no sé per què hi ha gent que és més propensa a lesionar-se, i està clar que Araujo, amb 10 lesions en 3 temporades, és una d'aquestes persones, i és una llàstima, perquè per mi és un jugador clau pel Barça, no només dintre del camp, sinó fora el vestidor. Ho parlàvem al principi a una de les tertúlies, que era un capità, tot i que no portés braçalet, sí. No? Veurem com es recupera i quan es recupera. En teoria estan dient terminis, jo crec que també tiren una miqueta llarg, esperem que torni abans, però quan et lesiones tant mentalment és fotut.
És preocupant, Joan, t'inquieta que un jugador que, a diferència d'altres, vull dir, sabem que es cuida, que no té, o sigui, que té el cap centrat, diguéssim, en el futbol, tingui tantes lesions?
Vols dir que no és Dembélé, no?
Sí.
El subtítol seria aquest.
Sí, 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 exacte. Estava pensant justament
en
el nou 10 del Paris Saint-Germain.
Sí, sí.
Quin sacrilegi.
Home, sí que em preocupa, és perquè que la reincidència en lesions musculars és que alguna cosa no s'acaba de fer com s'hauria de fer per prevenir lesions. I recordo que Messi, com a comand, per exemple, és el que el poso com a paradigma d'aquestes situacions, els primers anys de la seva carrera es lesionava molt, quan l'arribada de Guardiola se li va fer un pla específic de preparació, i crec que no s'ha lesionat mai més, ja en tots els anys, un canvi alimentari i tal. Potser Araujo necessitaria un pla específic de prevenció de lesions musculars, i el fet que hagi de jugar sent un futbolista de gran envergadura, perquè és alt, és un tio corpulent, hagi de jugar de lateral dret, que exigeix molta velocitat, recorre molts quilòmetres amunt i avall per la banda cada partit. L'altre dia jo crec que el camp del Getafe va ser dels jugadors més destacats del Barcelona, perquè va jugar, penso que va fer un bon partit com a lateral dret, anul·lant el seu marcador, el Mata, i a més generant bastantes ocasions, que no és el seu fort.
Penso
que jugar amb una demarcació que pel seu cos és complicada, tampoc deu ajudar massa. Jo crec que aquí s'hauria de fer, insisteixo, no sé si és tot mala sort. Jo no crec que sigui tot mala sort quan hi ha tantes lesions musculars amb el mateix jugador.
Marc, com ho veus?
Sobretot perquè són lesions similars, si no iguals. És a dir, si no vaig equivocat, és el mateix múscul que el van haver d'operar l'any passat. Per tant, gairebé que està obrint-se o reobrint-se la cicatriu o la ferida que ja tenia. És preocupant, perquè és un jugador que és capdalt pel Barça, i sobretot perquè tenim la sensació que sempre s'acaba perdent un, dos mesos per temporada, un cas similar.
Ara és cuixa esquerra, és que m'ho estic repassant, ara és cuixa esquerra, i la temporada passada l'evolució és a la cuixa dreta.
Per tant, l'operació és a l'altra cama, però en qualsevol cas, anava a posar un altre exemple que tampoc vull ser jo aquí un agorero, però és el del cas de Pedri. Pedri sempre acostumem a veure'l un mes i mig fora.
Sí. Les dues últimes temporades, sí.
També és veritat que podríem pensar que se'l va exprimir potser en excés.
Totalment.
Crec que aquí estarem tots d'acord.
Amb la seva aprovació.
Correcte.
Ningú li va posar una pistola al coll per anar al cap, per anar als Jocs Olímpics.
Correcte.
Per exemple.
Però al final és un problema per un jugador tan important, i coincideixo amb el Poquí, que al final que ell jugui de lateral dret i sigui potser unes característiques massa extremes per la seva envergadura, no entenc tant, però potser poden perjudicar-li en el seu cas. En qualsevol cas, és un problema. I potser sí que se l'hauria de mirar, o fer-se un estudi o d'alimentació o del que sigui, perquè tantes lesions en llocs tan similars o gairebé iguals és evident que és un problema.
Doncs ara amb aquesta lesió tenim Sergi Roberto, Araujo, Koundé i Eric García per el lateral dret i dos centrals de cara a diumenge. Ens deia la Marta que en principi no s'inscriuràs, que no està previst que s'accelerin cap més inscripció.
Ara mateix, a aquesta hora, no està previst.
No està previst.
Que ja sabem que al club poden passar moltes coses.
L'altre dia tampoc va ser Xavi molt contundent amb Marcos Alonso. De fet, al contrari, va donar una sensació de fredor. Ens hem posat tots una mica les mans al cap.
Per tant...
Pot venir algun inversor sorpresa, no? De Malta o d'alguna cosa així.
De Malta,
Ha vingut Xipre, ara faltaria Malta.
Això de llibres i futbol i són una mica los libros de Panini de cromos. El nom, eh? No,
Liber of Football Finance.
Això, són 20 quilos, eh? No crec que sigui una empresa de Chichinabo, però la veritat és que són una mica...
Quina defensa faríeu diumenge amb aquest panorama?
Sergi Roberto...
El lateral, eh?
Hauria de ser el lateral dret, sí. Home, si no... És que clar... No,
pot jugar Eric i Koundé al lateral.
Sí,
és el perfil més adaptable i ja ha jugat allà, vull dir, ja coneix la posició.
Sí, contra el Cádiz, a més, ells s'estancaran, no?
Jo jugaria en tres defenses i jugaria amb Koundé, Eric i Christensen. Està bé, Christensen, que sapiguem, no té...
Va jugar l'altre dia, sí.
O ser inclús més agosarat i jugar amb Koundé, Eric i Balde.
O sigui, com acaba el Barça, a Getafe.
Sí, jugaria en tres defenses, 3-4-3 pur. Si vol ser més prudent, tres centrals i Balde d'extrem. O sigui, aquest...
I el central de més a la dreta seria Koundé.
Koundé, o sigui, tot que no li agradi, perquè... acabarà fent de central aquest partit. Jo no crec que el Barcelona per jugar contra el Cádiz necessiti més de tres defenses, perquè el Cádiz t'atacarà amb dos, com a molt.
Sí,
el que et ha fet va atacar amb dos, que eren un i mig. No?
El Getafe no sé amb quants atacava. El Getafe. Sé amb quants defenia, però no sé amb quants
atacava. Atacava d'una altra manera.
Atacava les cames i els colls.
Atacava, vull dir, suposadament... jugava a l'àrea del Barcelona.
Futbolísticament,
eren dos tipus, la Tassa i el Mata, no?
Sí.
El Cádiz, no, sincerament, no sé aquesta temporada com està jugant amb Sergio, però jo penso que jugarà amb dos atacants. I amb dos atacants, tu tens tres defenses, pots jugar un 3-4-3.
Uh-huh. Coincideixes?
Jo més que els tres, potser veig més una defensa 4-3-3, un esquema 4-3-3, el que passa, sobretot, per intentar situar les peces de Xavi sobre el terreny de joc, més que res, perquè hem vist aquesta figura de Frenkie venint a rebre, amb Oriol Romeu una mica més a dalt, i potser per no liar-la en excés a principi de temporada, no veig a Xavi ara mateix fent grans provatures, però és cert que és una opció, i no és una opció descabellada, sobretot pel rival, perquè al final, perquè està jugant a casa, tot i que no estem al Camp Nou...
Sí, però ets el local.
Però ets el local, llavors has de tenir un tipus d'iniciativa que a priori no hauries de patir. Llavors, no veig a Xavi fent excessos, excessivament un canvi de sistema, però sí que és cert que és una opció i segurament l'estigui plantejant, sobretot pel tema de la sortida de pilota, que vam veure l'altre dia un Frenkie, bueno, també el vam veure el dia del clàssic baixant a la base, i crec que pot ser diferencial.
Però un 3-4-3 és el que juguen. De fet, és el que juga el Barcelona.
Sí, és que una cosa és el sistema i l'altra és la disposició dels jugadors durant el partit.
Sí.
O sigui, realment, moltes vegades durant el joc, és el que tu dius, Puki, acaben jugant en defensa de 3 i Valde fot cap a dalt de lateral.
Ataques en 3 i defenses en 4, no? Podríem dir. Però tu reclames que es jugui en 3 tota l'estona al darrere.
Jo recordo el Ricardo Serna, que és molt amic meu, a vegades coincidim amb actes de penyes, un dia em va explicar, el cabrón de Cruyff una vez... canta la alineación, hostia, resulta que yo era el único defensa.
Perquè el tío... Y había Goico.
Y había Eusebio y Goico. Y le digo a mister que jugamos un 1-4-5. Y al tío, no, y el tío me dijo, no, sois tres defensas. Eusebio y Goico y tú.
Ah, vale.
D'acord, no?
Cruyff, eh?
Sí, sí.
En tot cas...
No veig a Xavi tan valent com...
No.
Així a priori.
No. Per tant, jo crec que en tot cas torna a quedar en evidència, crec que ho parlàvem la setmana passada, Joan i Marta, que vosaltres la prioritat és lateral dret a l'hora de reforçar. Sí. Torna a quedar en evidència una vegada més, ara que s'ha lesionat Araujo, que aniria molt bé tenir un lateral dret. Tu també tires per aquí, Marc?
Sí, però quina és la funció llavors de Sergi Roberto? És a dir, Sí, estic d'acord amb ells, però llavors on queda Sergi Roberto o on ens l'imaginem a Sergi Roberto? A lateral dret sembla que no, o a priori no. Al mig sembla que tampoc. Llavors...
Doncs jo el veig al mig.
Sí, però...
Sí, però
residual,
és,
no?
És molt difícil clar, allò, clar.
Però que anava a ser residual Sergi Roberto aquesta temporada, ja ens ho imaginàvem tots. I d'alguna manera, gairebé, si ve l'especialista al lateral dret, que és el que realment vol Xavi, com està reclamant i com està subratllant, i com sembla que acabarà venint Cancelo, Sergi Roberto se'n va al mig en el paper residual que ell mateix ja
assumit, no,
ja
no,
assumeix
clar,
i preveu.
Vull no dir. Oblidem que també és el capità.
Sí.
És que si el comptes com a lateral a Sergi Roberto, llavors tens 5 centrals. Vull dir que aquí també...
Tens, és que,
a veure, clar, per tant, jo entenc que un d'aquests 5 centrals doncs,
salta...
pot ser el lateral dret, no?
Aviam, jo no sé quin és el... Què passarà? Jo crec que vindrà el Cancelo. Mm-hmm. Però al mig del camp jo no sé si vindrà algú més o no. No ho sé, ara mateix. Si tu fas un... Pensem en el quadrat, amb les dos de darrere i els dos més avançats. Si fem, agafem llapis i paper i posem Frenkie de Jong i Oriol Romeu.
Sí. Vale.
Suposem que un dia Oriol Romeu no juga. A qui poseu?
A 3 en mig, en comptes de 4.
No, jo dic peça per peça. En lloc d'Oriol Romeu, a qui poseu?
Gundogan o Roberto.
Gundogan o Sergi Roberto.
Aleshores està desvestint un sant per posar-ne un altre. Se't lesiona un i se't lesionen dos tipus de cop.
Però Gundogan va a la base i a dalt tenim a Gavi i a Pedri.
Vale, però ja no tens... Ja, si aquests dos tenen una desgràcia, ja no hi ha ningú més.
No, clar...
Clar, sí, és que ja, però... jo el que vull dir és
que si és,
per
no?
doblar posicions, que és el que vol,
si
és el que vol titular, Xavi, no. Per doblar posicions...
Sergi Roberto ha d'anar al mig.
Ha d'anar al mig, sí o sí. Sí o sí.
I encaixa, encaixa tant a la base del quadrat
és que,
com a dalt.
De fet, a la gira, és a dir, a la pretemporada, Sergi Roberto no ha jugat... Potser ha jugat algun segon en el primer partit alguna estona de lateral. Alguna estona mínima. Mm. La resta de minuts que ha jugat Sergi Roberto...
Al mig.
Al mig.
Sí, han estat el...
Per tant, jo entenc que la idea de Xavi és confiar en ell o bé, per circumstancialment, jugar a la base del quadrat, igual que va fer Eric la temporada passada, seria aquests dos jugadors,
sí.
O Gundogan, també és possible, o tenir-lo d'interior, que Sergi Roberto d'interior la temporada passada va fer alguns bons partits, entre d'altres el clàssic, que va fer un gol contra el Madrid important per guanyar la Lliga, és a dir, jo, en canvi de lateral, jo és que no el veig perquè és que el Barcelona pateix molt.
Però pateix aquest tòpic que la temporada és molt llarga, no cal marxar molt lluny.
Sí, no.
La temporada, el partit 2 ja estàs tenint problemes. O ja estem plantejant-nos quins jugadors, perquè vull dir que no cal marxar molt lluny per saber que Sergi Roberto potser no té tant de paper residual com imaginem tots o com fins i tot ell mateix s'imagina.
És que ara recordava en Joan aquest partit del Bernabéu, de la semi de Copa, clar, és que aquell...
No, jo dic a la Lliga.
Perdó. Doncs mira, m'hi ha vingut al cap, perdona.
Fa el primer gol.
Ara, és que m'ha vingut al cap per les baixes, que el partit de Copa, us en recordeu?
Sí.
Com veus tu, Marta, el rol de Sergi Roberto?
Bueno, la veritat és que les últimes temporades... jo crec que van començar com aquesta, no? Tots pensàvem que Sergi Roberto tindria un paper secundari, un paper residual, i al final, entre lesions, entre gent que sortia i entrava, ha acabat sent protagonista moltes vegades i era impensable. Jo crec que segurament ha d'assumir un rol més secundari aquesta temporada perquè les peces són diferents a les que teníem en temporades passades, però que tant com diu el Joan Puquí, com estem dient aquí... tant si és al lateral com al mig-centre, acabarà entrant segur. I és un jugador que a mi, i ho vam parlar crec que alguna vegada, que no és un 10, però per mi sempre dona un 7, un 8, com, saps? O sigui, no la lia molt ni està a un nivell extraordinari, però és un jugador molt, jo crec, bastant complet, que sempre dona la talla. Llavors és un jugador de garanties que Xavi sap que pot recórrer a ell en moltes circumstàncies i en moltes posicions. És un jugador també bastant polivalent.
Sí, el paper de Kessié, per exemple, la temporada passada, que va sortir molt en segones parts, doncs, mira, va fer 4 gols la temporada passada Sergi Roberto, és que recordava que havia fet
més 4,
enllà del clàssic,
4, sí,
que deia en Joan, sí, 4 gols.
I que a part, amb les circumstàncies econòmiques amb les que es troba el Barça, després de fer-se la mega rebaixa de sou que es va fer... per un preu així, un jugador de garanties i tan compromès amb l'equip i amb l'entitat, doncs és molt difícil de trobar.
Doncs així afronta el Barça un tram final de mercat que ha canviat, Joan. amb Deco com a nou director esportiu, sí. I Mateu Alemany, que bé...
Bueno, ha canviat o no, perquè...
Ajudarà, però jo crec que ara, no sé, tinc la sensació que aquests últims dies es farà una mica ja el que digui Deco, no? No.
Home, és que el dubte que tinc és si no es feia ja el que deia Deco. Tot i que la sensació que donava no era aquesta.
Sí,
estava
no era aquesta.
Sempre Mateu Alemany, i com hem estat a la gira, també estava, sí, la Marta, sí. Les, sí, explicacions que va donar sobre el cas Vendemel les va donar Mateu Alemany, a més de forma impecable. Sí. Ho vam entendre tot de cop quan Mateu Alemany ho va explicar. Sembla que hi ha algunes informacions que he sentit que Deco estava molest perquè Mateu Alemany en les darreres setmanes havia fet, per exemple, havia trucat al Villarreal preguntant per Juan Foyth, no? És una informació que he sentit, uh-huh, de col·legues nostres, jo no dic que sigui veritat ni mentida.
De fet, això també ho podem explicar, Mateu Alemany va viatjar a València la setmana passada en aquesta direcció.
I això sembla ser, no dic que sí, dic que jo he sentit que això ha molestat a Deco. Primer, jo em pregunto, per què l'ha de molestar? Mateu Alemany està fent la seva feina, no? Era, suposadament, era el director, tots pensàvem que era el director de futbol fins ahir, no?
Sí.
Si Deco està molest per això, vol dir que en realitat, de forma soterrada, ell ja exercia de director tècnic.
Bé, és que anava a la Ciutat Esportiva, assistia a totes les reunions al més alt nivell on es prenien decisions estratègiques en aquesta àrea. Si no el feien oficial, és per tota la gestió de la seva dissolució de l'agència de representació i del temps que ha necessitat per fer, entre cometes, neteja. Però...
Sí, però tots imaginàvem que la funció de Deco era similar, si no igual, a la de Jordi Cruyff.
Sí. O sigui,
perquè
jo l'entenia compatible amb Mateu Alemany.
Sí, també, però sí que se'ns havia dit que Deco estaria per sobre de Mateu Alemany després del que va passar al maig.
És que ja ahir, amb el company Soldado, hi ha un moment, sí, que li diu no, Mateu ja decidió i ara quan acabi el mercado veremos. No sé exactament literal, però ve a dir això. La sensació és que Mateu Alemany està fora des de que decideix tornar.
Clar.
És a dir, que tota aquesta pantomima, perquè al final és una pantomima, perquè en el moment en què decideix marxar, però si tu l'acceptes que tornis, perquè torna amb totes les garanties de que seguirà fent la mateixa feina. Si la sensació o el que explica Deco, ho explica molt naturalment, és que ja no estava fent la seva funció, no entenc exactament què hem estat fent durant 3 mesos.
Clar, i ergo, com diu el senyor Cabestany.
Ergo.
El mercat no canviarà així en la vida, eh?
Ja. No, però molt bé.
El mercat no canviarà. El mercat no canviarà, perquè
no.
Si jo estava fent Deco...
Sí, però...
Amb la sensació que el feia Mateu, pues seguirà fent-ho. No?
Jo crec, i interpreto per tot el que hem anat sabent, és que hi havia ara una convivència molt complicada, que sí que és veritat que Mateu encara tenia una parcel·la de poder que s'havia vist molt disminuïda per l'entrada de Deco, i sobretot perquè el president Laporta ja li havia traslladat a Mateu Alemany que Deco tindria plens poders i que estaria per sobre d'ell, i ho sabia des de feia temps. Però sí que hi havia una convivència en el sentit que Deco, tot i estar en aquestes reunions i tot i participar en la presa de decisions estratègiques, etc., el dia a dia més de gestió de les relacions amb la Lliga i el Fair Play, amb els càlculs i les balances que s'havien de fer d'aquest pesa tant i aquest pesa qual, aquest ens hi cap, aquest no, la gestió de la sortida de Dembélé, etc., tot això era a les mans de Mateu Alemany. Amb la sanificació que tenim ara sobre la taula, diguem que ja no cal forçar res, ja no s'ha de fer veure que la convivència és natural.
Però Deco no va ni a la gira, Deco estava aquí.
Però
Deco... els seus problemes amb
clar,
la...
Fins que Deco,
d'avui per demà Marta, no prendrà tot això que acabes de dir que feia Mateu. Vull dir,
no.
És que Deco necessita una persona al costat com Mateu. O sigui, és que jo crec que la idea era això, que es complementessin.
Però jo vaig més enllà ja d'aquest mercat. És que jo no sé com... Vull dir, entenc que hi haurà un executiu que l'ajudarà amb això.
Sí, a veure, Mateu tampoc és que treballés sol, tenia un equip al seu voltant i havia...
Esperem que no marxin.
Mira, per exemple, un executiu de perfil no conegut, que es diu Frank Carbó, també treballava colze amb colze amb Mateu Alemany i coneixia perfectament. Clar, a veure...
Haurem de guanyar pes.
A partir d'ara s'ha de... també s'ha de veure com queda l'estructura per dins. Més enllà dels grans noms que coneix tothom, també caldrà veure quines persones de confiança també pleguen amb la sortida de Mateu Alemany, quines posa d'eco. Clar, estem en aquest procés, no?
El problema de tot això és que el club, i jo entenc que, és que una part de cert s'ha vanagloriat o ha presumit de ser un club familiar i està bé, però és que el club familiar té les mateixes punyalades que una família. I al final... No, no, és veritat. És a dir, sembla una telenovela turca o venezolana de fa uns anys. Perquè
cada vegada queda menys gent a la
correcte,
família, no?
Correcte. La família es va reduint i reduint. I la sensació és que aquí o ets molt del president, però molt, o vas fora.
Marta, com ho veus?
No ho sé, no ho veig.
No, no ho veus, eh? Et sembla estrany que això arribi 15 dies del mercat? Perquè això també es podia haver anunciat el dia 2 de setembre.
Jo trobo que hi ha moltes coses, com sempre, que ens perdem.
Ja.
Perquè al final és el que estàvem... O sigui, dèiem que Deco ja feia temps que treballava a l'ombra, perquè no estava anunciat.
No.
Mateu Alemany, en teoria, com diu Deco l'altre dia, des de maig, que no està fent res, però està amb nòmina del club. Llavors, aquí què passa, no? O
sigui... I això que diu... I això, aquest tros... Jo sóc molt despistat, per algunes coses, sincerament, me l'he perdut. Jo no tenia la sensació de que Mateu Alemany, des de que va anunciar que marxava i després va tornar, ja no estigués fent res. Jo mai he tingut aquesta sensació.
No, crec que ningú, des de fora ningú.
És que ha seguit treballant com si no hagués passat el capítol de l'Aston Villa, però sí que és veritat que internament sí que ja se li havia posat la creu.
I havia
quedat tacat.
Ho trobo molt, no sé, molt estrany i difícil, i molt difícil d'entendre. I el tornar al paper de Deco, aviam, Deco és un futbolista. Deco és un jugador de futbol, i jo no sé, i no vull semblar que estic jutjant-lo abans d'hora ni menys tenint-lo. En canvi, Mateu Alemany, el qual, deixa'm aclarir que jo d'entrada l'he criticat molt al Mateu Alemany perquè... per una cosa tan simple com que va dir que era seguidor del Real Madrid.
Això no ho perdona especialment.
Així l'entrada...
Després, és a dir, ostres, doncs ha estat un executiu molt vàlid en aquests tres temporades que ha estat fent... treballant, gestionant uns recursos molt minsos, val? El Mateu Alemany té una experiència com a directiu, com a executiu, com a president del València, també un club que... caga telorito, lo difícil que és el València.
Sí. Té contactes a la Lliga.
Té contactes a la Lliga i és, jo tinc la impressió que és un executiu eficaç, eficient, coneixedor de la feina. Deco, amb tots els respectes ho dic, és un futbolista que jo no sé quina formació acadèmica ha tingut a la seva vida abans de ser futbolista. És a dir, jo no sé quin és el nivell de la capacitat administrativa de Deco. I amb això vull dir, per molta gent que tingui, la funció que feia Mateu Alemany, jo entenc que ha de fer un professional que s'hagi preparat per fer-la. I jo no sé si Deco, que segurament té molts contactes al món del futbol, evidentment, no ho poso en dubte, la feina que feia el Mateu Alemany, entenc que l'haurà de fer. O haurem de trobar algú que la faci.
I aquí hi ha un tema que em preocupa i és que, evidentment, en aquest món hi ha moltes filles i fòbies, però és sobretot les filles i fòbies que tindrà Deco, que tots sabem que són properes a Mendes.
Per exemple, ara és més fàcil que vingui Fresneda, segurament, no? Ara que entenc que guanya més pes. Encara
no,
que sigui per...
és de Pili Sahabi.
I de Fali Ramadani.
Però...
Ramadani.
Però és el que volia Deco.
Però bé, és l'altre... Sí. Vull dir,
clar, però...
Encara que sigui per seguir-lo.
És l'altre amic.
És l'altra pota de la tanda.
És l'altra pota de...
Però clar, és a dir, tot el que estigui proper a Mendes valdrà, no? Entenem que serà així.
I ell mateix tenia una agència de representació,
que
no?
Que va tancar. Ha hagut de tancar.
Sí, clar, ha hagut de tancar.
Bueno, ha hagut...
Sí.
Però clar, els contactes, els jugadors...
Ah, no, clar.
Corregim-ho vosaltres, però Rafinha no sabem amb qui està.
No, no ho sabem.
Va marxar de l'agència... Bueno, es tanca l'agència de representació de Deco, però no sabem qui ara és el representant de Rafinha.
Deco té algun fill, Deco? Sí, té molts, ja sé. Però té algun... No, però té algun fill que es dediqui a la representació.
Sí, no? Com el
no, algun que es dediqui a la, algun que es dediqui a la representació.
No, sabem això?
No, no, no ho dic perquè Minguella va tancar la seva agència de representació.
Sí, i, la,
i aleshores va passar Junior, Junior Minguella.
Junior, qual, vinga. Surt
a jo. Em poso com a exemple de, amb tot el carinyo pel Josep Maria, eh?
Sí, home, sí.
Però, doncs, bueno, doncs, també es pot, també pot passar això, no? Vull dir...
L'entesa Xavi Deco, que a partir d'ara són els que s'hauran d'entendre, Marta, això què?
Estan destinats a entendre. Jo ahir no sé amb qui ho parlava i deia... Em sorprèn una mica, és veritat que els entrenadors van i venen i que això pot canviar molt ràpidament, però si la porta tan aposta per Xavi com sembla apostar, li hauria d'haver posat algú amb el que mitjana més s'entenguents, no? I te portes a fora els que Vox Populi que tots sabem, és que no s'entenen bé, com vull dir, a mi aquí ja...
Ahir t'asseguraven que hi ha bona sintonia.
Bueno, clar, què han de dir?
Ens asseguren que hi ha bona sintonia, que han parlat
que
molt els darrers mesos, que aquest...
Això és el que hem de dir tots, que val, portes en fora, d'acord. Però clar, què passa,
o sigui,
dins?
Que hem d'esperar els fets, no?
Sí, correcte.
No, però mira, jo no sé...
O sigui, ahir al dinar que hi havia, no estava Xavi, mare, però estava això, Rafa Márquez.
Això tampoc ho prenc com a referència, però si és veritat...
Però és significatiu.
Pot ser un símptoma significatiu. Però jo, per mi el que
Rafa
és significatiu...
Rafa Márquez, que el seu representant també és soci de Jorge Méndez.
Oh, no. I seguim.
A veure, jo sí que veig representatiu, i ahir em veu parlar una mica... Mm. Que, per exemple, ara sortia el nom de Fresneda.
Sí.
Fresneda, Xavi no el veu ara mateix. Per tant, aquí ja... Només d'entrada, en l'exposició del tema, ja tenim una contradicció o un possible punt de fricció.
Però vaja, aquí no passa res perquè com que Cancelo el porta Méndez...
Sí, però per exemple, Deco pot acabar imposant de dir pues el porto i el cedeixo, o el fitxo i el cedeixo. Bé, sí, sempre clar, quan si surtin
té,
els números.
Si té plens poders.
Clar, vull dir... No, aquí...
Jo el que vull dir és que situacions com aquestes poden donar en cada operació. Que Xavi vulgui un futbolista d'un perfil i Deco el vulgui d'un altre.
I això s'acabaria donant explicacions clares i concises, cosa que no passa des de no recordo quan. L'última roda de premsa... més o menys clara va ser la del cas Negreira, i estem parlant de fa molts mesos. A hores d'ara estem tots suposant, especulant, s'ha rumorejat, s'ha dit des de la part del club que quan acabi el mercat es donarà una roda de premsa per explicar exactament com queda l'estructura.
A nosaltres a la gira se'ns va explicar que era imminent aquesta presentació de Deco amb les explicacions pertinents de com quedava tota l'estructura esportiva.
Deco està treballant des del maig.
Ja l'han presentat. Ja està.
Sí, però l'han presentat fent un comunicat i penjant unes declaracions.
Però probablement...
Jo crec que sortirà un cop s'acabi el mercat, no?
O ni així. És que ara mateix...
Jo crec que no sortirà.
Jo també estic amb el Cuqui, eh?
Doncs hauria de sortir a donar explicacions.
Sí, però si no tens explicacions... Si no pots donar explicacions perquè no les pots donar totes, a vegades és millor callar.
Hauria de sortir, vull dir, el president.
Sí, no, si estic d'acord, eh?
Aquest relleu, el que ha passat amb Mateu Alemany...
I el sentit del relleu, no?
El sentit del relleu, perquè la posta de Deco, però... els plens poders, tot això s'ha d'explicar, sí.
Passant 2 minuts d'un quart de 12, en continuarem parlant, és una història que, vaja,
també, perdona,
serà corrent, sí.
També heu... Normalment a aquestes èpoques s'ha fet roda de premsa...
De balanç de mercat.
Sí.
No.
Del tancament.
Del tancament.
Sí, del tancament del mercat.
No, jo del tancament econòmic, de la temporada anterior.
Ah, i el tancament econòmic. Sí.
També
és correcte.
També es presentaven els jugadors pel Gapper.
Això.
Sí, és veritat, no.
No, però el tancament econòmic...
El tancament econòmic. No, no s'ha fet una... Compareixia el vicepresident econòmic...
Sí.
Per això històricament, i també l'Eduard Romeu va fer l'any passat, sempre. Hauria de mirar a quin dia ho va fer exactament, però encara no s'ha anunciat. O el Barcelona no ha dit, hem tancat l'exercici 2023 amb X milions de beneficis. No
ha passat.
Això no ha passat.
No ha passat.
I estem a 18 o 17 d'agost.
Sí, no ha passat, tens raó.
Veurem, si preguntarem, a veure si ho tenen previst. Anem cap a Cádiz, el rival de diumenge. Perquè el Mercato fins l'1 de setembre continuarà rodant, Deco, Mateu Alemany, jo crec que serà un tema recurrent aquests dies, però diumenge hi ha partit. Diumenge el Cádiz visita l'estadi olímpic Lluís Companys. Serà el segon partit de Lliga com a local del Barça a Montjuïc, que ho explicava aquest migdia l'Oriol Jové, el RAC1 migdia. El primer va ser l'any 1929, motiu de l'inauguració de l'estadi. els equips catalans, era la primera lliga, van disputar tots un equip com a, un partit com a local de la lliga, i el Barça va jugar el seu partit l'any 1929. Serà contra el Cádiz. Anem cap a Cádiz amb Jesús Jaques, que és periodista del diari de Cádiz i que segueix l'actualitat de l'equip gadità. Hola, Jesús, què tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, buena nit. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo están los ánimos? Empezó la liga con victoria contra el Alavés, o sea que me imagino que ilusionados, ¿no?
Bueno, sí, sobre todo con la tranquilidad que dio esa victoria, porque aquí se recuerda mucho que el año pasado el Cádiz empezó con 5 derrotas consecutivas, las primeras 5 jornadas, y eso causó muchísima preocupación. Y este año, pues, se ha puesto freno, digamos, esa mala racha del año pasado con una victoria contra un rival directo como es el Alavés, ¿no? Que un poco el Cádiz también estaba obligado un poco a empezar bien en casa, ¿no? Si quiere, bueno, pues luchar por la permanencia, ¿no? Como cada año, ¿no?
¿Qué se dice en Cádiz de jugar en Montjuïc? ¿Es una ventaja? ¿El Barça aún no tiene quizá el estadio muy muy hecho a la medida, ¿no? Quizá más adelante estará más adaptado, ¿cómo lo ves?
Bueno, aquí lo que se dice que jugar contra el Barcelona es un premio, pues, de estar en primera división, jugar contra un equipo grande, pues siempre es un premio para el Cádiz, ¿no? A la ventaja yo creo que ninguna, ¿no? Porque hay demasiada diferencia entre los dos equipos, ¿no? Siempre mirándole de esa perspectiva, que no es en el Camp Nou, que es un estadio nuevo, digamos, para el Barcelona y tal, bueno, pues nunca se sabe, ¿no? Pero realmente aquí no se ve la diferencia entre un campo y otro, sino simplemente se ve la diferencia con un rival que es muy superior. Entonces es un partido que ilusiona por ser el rival que es, pero no es el partido realmente que el Cádiz más le interesa, entre comillas, ¿no? Porque lo normal es que pierda, entre comillas, y lo que más preocupa, ocupa, es el siguiente partido, que es contra la Almería, ¿no? Sí. Es un partido típico de esto que se dice, bueno, mucho que ganar y poco que perder, ¿no?
Sí, es verdad que la temporada pasada el Barça ganó los dos partidos, pero el Cádiz le va una racha de 4 sin perder contra el Barça, o sea que últimamente ha sumado puntos, entiendo que desde...
Sí, es curioso, ¿no? Porque el Cádiz, de que llegó a primera, pues el Barça se le había dado bastante bien. Era muy, muy curioso, muy curioso. La verdad es que llegó incluso a ganar en el Camp Nou por primera vez en su historia, en el 2021. O en 2022 creo que fue, y realmente fue sorprendente esa racha, ¿no? Y bueno, a eso nos agarramos un poco aquí, oye, ¿por qué no? Aunque sabiendo que es dificilísimo y pero bueno, que siempre uno tiene esa esperanza, que el partido hay que jugarlo, que a lo mejor el Barcelona no tiene su día, que a lo mejor el Cádiz lo hace muy bien y que hay circunstancias del partido que nunca se sabe. Y bueno, pues eso siempre nos agarramos un poco aquí, ¿no? Que hay que jugar el partido y que quizás puede haber una sorpresa, aunque no es lo más probable, desde luego.
Están lesionados, creo, Ocampo, Guardiola y Chust, y es baja por sanción Escalante, ¿no? ¿Hay alguna duda más?
Exactamente, lo has dicho bien. Los tres primeros que has dicho no han podido empezar la temporada porque está lesionado, tardará un poquito más en poder jugar. Escalante fue expulsado el otro día contra el Alavés y baja, y los demás en principio están todos disponibles. Bueno, como es habitual en el mercado de verano, los equipos no tienen las plantillas terminadas, y en el caso del Cádiz, pues todavía le falta por completar la plantilla. En teoría falta un delantero, falta un centrocampista defensivo y falta un extremo. Lo demás está todo disponible, o sea que el 11 en principio será parecido al del otro día, o si no es el mismo, será muy parecido.
Con el 4-4-2, que es innegociable, con Sergio González de hace tiempo. Y con Chris Ramos, ¿no? Que es el fichaje más ilusionante, quizá. Es un jugador que además no ha jugado mucho en primera división, estaba en segunda la temporada pasada, creo. Y es quizá, ¿no? El peligro del Cádiz, ¿no?
Bueno, Chris Ramos llegó en el mercado de invierno. Sí, es un jugador que en primera división prácticamente tiene muy poca experiencia. Fue lo que jugó la segunda parte de la pasada temporada y el primer partido de liga. Es un jugador, sobre todo, de mucha lucha, es un jugador con mucha velocidad, resistencia, aunque realmente en el remate no es precisamente su fuerte, ¿no? El juego aéreo sí es su fuerte, pero... Bueno, es un jugador, digamos, de equipo de zona baja, ¿no? De primera división, como mucho, ¿no? Aquí el Cádiz nada más que ha incorporado tres caras nuevas en verano, con lo cual tampoco ha hecho demasiado movimiento. Ha incorporado a Machís, a Javi Hernández y a Lucas Pires. Sí, precisamente que el año pasado lo hizo bien el Girona y el Leganés se lo ha cedido al Cádiz este año, ¿no? Y bueno, aquí con ilusión, porque siempre enfrentarse al Barcelona siempre es la motivación de jugar contra un grande. Entonces eso siempre es esa ilusión, ¿no?
¿Sabes si va a venir mucha gente, Jesús, de Cádiz?
Pues yo hablo con gente que al ser el partido en el mes de agosto, un mes de vacaciones para mucha gente, va a haber gente que se va, que va para allá, ¿sí? Ajá, bueno. Y, o sea, que hombre, es una oportunidad ir a Barcelona, estar unos días allí, ver el partido. Y después por allá hay dos o tres peñas cadistas en Barcelona, que evidentemente también se sumarán allí al partido, ¿no? O sea que siempre hay gente por allí, ¿no? Que va a animar al Cádiz, ¿no? Y bueno, disfrutar, no hay nada que perder, y disfrutar el partido, y que sea lo que sea, ¿no?
Pues que lo disfrutéis, Jesús, un abrazo, gracias.
Igualmente, gracias.
Jesús Jaques, el company del Diari de Cádiz, que ens ha apropat una mica més l'última hora de l'equip de Sergio González, que és veritat que la temporada passada el Barça hi va guanyar 0-4 al Carranza i 2-0 al Camp Nou, però que portava una ratxa de 4 partits sense guanyar.
Em sembla que ell fa referència a un partit que l'Englet va fer un penal.
Sí, un empat a 1 al Camp Nou.
Aquest empat, jo tinc la teoria que li va costar a la Lliga al Barça.
Sí.
Aquest partit i la derrota amb el Granada.
La temporada 2021, sí.
I si no recordo malament, el 2-0 de l'any passat, el Barça va haver de suar, eh?
Sí, no, és un rival còmode, els equips de Sergio. En tot cas, centrant-nos més en el Barça, després del que vam veure a Getafe, Marta, què esperes veure? Quins principals canvis esperes de cara a aquest partit de diumenge? Perquè es tornarà a trobar un rival que no serà tan dur, òbviament, i afortunadament, però també es tancarà al darrere.
Sí, segurament serà un rival que no proposi gaire joc, que doni la pilota al Barça i vulgui tenir la iniciativa en defensa, sobretot al seu camp, que esperi alguna errada de l'equip i intentar sortir el que puguin de la contra, però ja sabem que quan els equips es tanquen al darrere. El Barça, bueno, la principal baixa segueix sent la d'Araujo, que per mi és una baixa molt sensible en defensa, tot i no ser un rival que a priori t'hagi de crear perill, però jo crec que el Xavi seguirà en la mateixa línia, més o menys. A mi ara el Puquí m'ha deixat en dubtes a veure si farà línia de 3, si no, jo no ho havia pensat fins ara, i porto una estona donant-li voltes, i que sí, jo crec que sí que pot ser realment una opció viable de cara a aquest partit, i sobretot mentre es recupera Araujo o arriba un altre fitxatge en defensa, perquè estem coixos en aquella posició. Jo crec que veurem, però la dinàmica ha de seguir sent la mateixa, ha de seguir apostant per aquest bloc de jugadors, perquè han de seguir rodant, i aquesta inici de temporada és important agafar la confiança en aquest sentit.
En lloc de Rafinha, que està sancionat, què? Te la jugues amb el nano o no?
Sí, jo me la jugaria.
Te la jugaries amb la Lamine Yamal,
perquè a més és un equip que a priori se t'ha de tancar, i la Lamine Yamal és un jugador que té un contra un, que pot córrer al poc espai que tens, que és algú diferencial, que et pot donar un toc. Jo crec que sí, jo hauria de ser atrevida, sí.
Joan?
Jo així d'entrada, a mi també crec que Lamine és un... És a dir, pots confiar en ell, ho ha demostrat, i seria una bona opció, eh? Però així d'entrada li donaria Ferran Torres. Que, a més, la temporada passada, precisament, va jugar molt bé contra el Cádiz.
A la dreta, sí senyor. Sí senyor.
I... penso que és una bona solució, perquè bueno, a mi ja sabeu, jo sempre que puc el defenso. Som un bitxo raro, però jo així d'entrada posaria Ferran Torres.
No, i que, vaja, no ha fet mala pretemporada. L'altre dia va ser l'últim davanter, o sigui, va ser l'únic que no va jugar, però...
En un partit que no crec que Xavi s'equivoqués, crec que va estar correcte les coses que va fer, jo li hauria donat, o sigui, el tio que t'ha fet més gols a la pretemporada li hauria donat algun, en el tram final que necessitaves gol, d'alguna manera l'hauria fet encabir.
Jo tinc la sensació que és un partit on podem treure o hem pogut treure molt poques conclusions, sí. És a dir, menys que inclús que si fos un partit de pretemporada, perquè el que vam veure a mi em va semblar esperpèntic per moments. Llavors, treure conclusions d'allò crec que no encertarem gairebé cap, i jo apostaria per Ansu, que no, cap de
nosaltres... A la dreta?
Sí, és que crec que Ansu ha fet una bona pretemporada, i si no fos perquè ara mateix s'ha deixat de confiar en ell per moltes coses que potser estan fora del futbol i no tant pel que ell ha demostrat, o sobretot el tram final de temporada i aquesta pretemporada, jo crec que Ansu és un jugador que pot tornar a donar un rendiment. El que passa és que ara mateix tornem al d'abans, no? Jorge Méndez, Jorge Méndez, Deco, se'l volen treure de fora, bé, no sé com encaixarà això. perquè també tenim un altre jugador de Mendes que vol venir aquí.
Que es diu Joao Félix.
Correcte. Llavors, no sé com encaixarà això, però si traiéssim...
Estem avançant sí, temes? Sí.
No, 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 no.
Sí, és que ara no veig el guió des d'aquí.
No, 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 no. No estava el guió, però el guió ja saps que...
Ja saps que...
Sí, mira, sí. La cadira de... He quedat amb un tros de cadira a la mà.
Si traiéssim tots aquests condicionants que se'ns escapen una mica, jo crec que Anso ha fet una bona pretemporada i que és un jugador que pot ser útil i que pot tornar o podem veure un Anso similar al que va ser abans de la lesió. Per tant, jo apostaria per Anso.
O sigui, Lamin, Ferran. Anso, Ferran...
Jo falta Abde, però jo estic amb la Marta. A mi m'agradaria veure Lamine Yamal i crec que a veure, jo amb Lamine Yamal tinc una mica com de debat intern que em moc entre la il·lusió de veure que hi ha una guspira, una màgia diferent, un talent especial i que tens moltes ganes de veure'l i és una temptació molt clara quan un partit s'encalla, ostres, posem-lo, no?
I l'altre dia és el primer que entra.
I de, sí, correcte. I de, no, entra Abde primer?
Ah, sí, Abde al descans. Abde, sí.
Però sí, d'acord, sí, li dona molts minuts. I jo crec que és una temptació que la comprenc al 100% i tots tenim ganes de veure jugar jugadors així, no? Sobretot quan estàs veient un partit pastós, un Bunyol, no? Dius, home, una mica de llum, una mica d'alegria. Però alhora també hi ha l'altre cantó, no?, que em surt una mica l'instint protector de dir, ostres, és que té 16 anys, com se'l pot posar ja sota els focus i sota aquesta responsabilitat des de tan jove, no?, que no t'hagi de resoldre partits des del principi, no?, encara que pugui créixer sense aquesta pressió i sense aquest escrutini permanent, perquè, per exemple, és que